Iniciativa per Catalunya Verds, EUiA i la CUP de rebuig a l'acord comercial d'associació transatlàntica per al comerç i la inversió entre la Unió Europea i els Estats Units. Té la paraula la senyora Casamitjana.
Gràcies. Bé, aquesta moció tenia com a objectiu fonamental posar damunt de la taula un tema que considerem que és important, encara que pugui semblar llunyà, i que pensem que ens afectarà a molts, especialment en molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Voldríem, doncs, que els grups municipals es posicionéssim i donar a conèixer exactament de què estem parlant. Es tracta d'un acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, que és conegut com a Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió. Les seves sigles en anglès són TTIP. I que, en principi, consisteix en homologar les normes de comerç dels Estats Units amb Europa. Això, que creiem que podria ser positiu si es fes mirant l'interès dels consumidors, resulta que pot arribar a ser un gran perill quan el que es mira són els beneficis de les grans corporacions, els seus interessos i els seus gustos. Aquest fet, que dit així pot semblar llunyà i que no ens toca, doncs realment ens pot canviar la vida en molts aspectes i posarem algun d'ells. En primer lloc, cal considerar que les normatives nord-americanes en el tema de consum i de comerç, com tothom sap, són molt més toves que les que tenim a la Unió Europea. I això pot comportar diverses coses, però posarem un sol exemple, com és l'extensió a casa nostra del cultiu dels transgènics, per exemple. Un segon aspecte important, derivat també de la diferència amb les normatives, pot ser la pèrdua de drets laborals i la limitació dels drets sindicals, ja que recordem que Estats Units només ha signat 2 dels 8 convenis de l'Organització Internacional del Treball. Un altre aspecte que queda, sembla bastant clar, és que s'obriran els serveis públics a l'inversió privada, sembla, sempre que es consideri necessari, la qual cosa considerem que pot empitjorar encara més els nostres serveis públics, ja molt deteriorats, sobretot per les darreres retallades. Però hi ha un aspecte que considerem d'especial gravetat i és el fet de que les empreses puguin denunciar els estats davant de tribunals privats. I això pot comportar, per part dels estats, el pagament de gran quantitats de diners a aquestes empreses quan considerin que hi han perdut elles. I això ja ha passat amb d'altres tractats. I, finalment, poden passar coses que fins ara, no dic que no passessin a Europa, però que com a mínim tenien una certa resposta ciutadana, i és que a l'abandonar el principi de precaució en matèria d'estàndards tècnics industrials, doncs pot ser que es faci possible situacions o que s'estengui el fracking per l'extracció de gas, que no es puguin parar desastres com la mat, que no es posi fre al tractament amb hormones dels animals per consum humà, a l'ús indiscriminat de pesticides, etc. En definitiva, creiem que aquest tractat suposarà la dominació total del capitalisme sobre la democràcia i suposarà també molt específicament la pèrdua absoluta de la nostra sobirania nacional, una sobirania que no només hem de defensar contra Madrid, sinó que un acord com aquest, que considerem perillós, pot posar realment en perill. Només recordar que en el Congrés dels Diputats la diputada per iniciativa, Laia Ortiz, va portar una proposició de rebuig en aquest tractat i que no li va donar suport ni el Partit Popular, ni el PSOE, ni UPyD, ni Convergència i Unió. Una altra finalitat que creiem que també és important destacar aquí és que aquest tractat, fins al moment almenys, s'està negociant amb una absoluta opacitat sense que ni els propis, com aquell qui diu negociadors, sàpiguin molt bé de què estan parlant. Si se suposa que és un tractat interessant, que és bo per als ciutadans en dos llocs, doncs creiem que se li hauria de donar una extensió més important. Només llegiré els 3 acords que té la moció, que són el primer, instar el govern de l'Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta d'associació transatlàntica per al comerç i la inversió entre la Unió Europea i els Estats Units. El segon diu instar el govern a enviar als grups parlamentaris els diferents esborralls negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut d'aquest tractat. I el tercer, traslladar aquests acords al Ministeri d'Afers Exteriors, a la Comissió Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament Europeu, al Congrés i al Senat. Gràcies.
Moltes gràcies. Per part de la CUP, el senyor Pros té la paraula. Atès que és proponent, però senyor Brunet Salvador, vostè no voldrà paraula. Endavant.
Gràcies. La Roser ha fet una explicació prou extensa. En tot cas, com que suposo que els arguments de més d'un seran que es fa presentant aquesta moció en aquest ple i el caràcter local d'aquesta moció, crec que és important incidir en un aspecte, més que res per reforçar això que deia la Roser, que també ho ha, més o menys ho ha explicat ella, que és el fet de que estem parlant d'uns acords comercials entre dos grans potències que fan saltar per l'aire qualsevol tipus de control democràtic sobre les decisions que es puguin prendre a aquests nivells. I això incideix directament sobre una cosa que ha comentat ella, que entenem que és prou important. El fet de que des d'aquí o des de qualsevol altre espai, estat, país, etc., no es pugui legislar sobre el fracking, no es pugui legislar sobre la llei antitabac, per posar un altre exemple, no es pugui legislar sobre la política energètica, sobre els impostos en energia o sobre la privatització o no de la sanitat, creiem que és un clar retrocés democràtic que afecta directament a la població civil i en aquest cas estem a Sant Cugat i afectaria directament a la població de Sant Cugat. Per tant, la traslació d'aquests acords a escala local crec que és evident i els resultats no crec que triguin gaire a veure's, com ja està passant a altres llocs, com ens explicava la Roser. I de fet, poca cosa més a dir el que ha afegit ella. Crec que deixar en mans de grans multinacionals i de grans empreses la impunitat absoluta per decidir quin tipus d'acords i de relacions comercials hem d'haver-hi entre elles, bàsicament, perquè salta qualsevol altre òrgan escollit democràticament, crec que és posar en perill molts aspectes de la vida quotidiana de les persones, com crec que s'ha demostrat al llarg de la història. És per això que nosaltres, quan vam veure la moció, vam pensar que li volíem donar suport, vam plantejar signar-la conjuntament i evidentment hi votarem a favor.
Moltes gràcies. Per part del grup socialista, senyor Villasenyor.
Gràcies, senyora alcaldessa. Li he de confessar que jo crec que, no sé, la majoria dels membres del consistori, però alguns no teníem un coneixement és excessiu sobre tots els fonaments que implica aquest acord. Bàsicament perquè és una normativa europea i l'hem hagut de buscar. Per tant, agrair als companys d'Iniciativa l'oportunitat de tractar temes que no coneixíem. En qualsevol cas, I sense fer de segona cambra de tractar els debats, o sigui, no, per no fer de segon Parlament Europeu, un posicionament sobre aquest punt. Perquè això també és cert, una cosa és que no sigui municipal i l'altra que no es tingui opinió. Jo crec que en aquest cas defensar també aquest posicionament. Mirin, és cert que a l'entrada de la Unió Europea els diferents països que hi formem part hem perdut sobirania en molts aspectes, de fet, com és lògic, dintre d'un suposat espai que hauria de ser polític i de fet solament ho és comercial. Aquí bàsicament el que estem intentant, el que s'intenta amb aquesta legislació és una ampliació comercial que el que fa és facilitar la compra-venda de diferents actius i fluxos comercials. Jo entenc, i això és una opinió, bàsicament per intentar fer una competència a altres països emergents, bàsicament. Què passa? Jo crec que un dels arguments que té el nostre grup per no votar a favor, per no votar en contra d'aquesta moció, és bàsicament que algú coneix de què estem parlant? Doncs és això. Entenem que hi ha un secretisme, que ha hagut un secretisme clar sobre aquesta situació, i aquestes rèmores secretistes el que fan és que des de la Unió Europea, que se suposa que és el que nosaltres hem de defensar, no ha aconseguit tenir un referent polític i solament un referent comercial. Sí que es parla de que els estudis econòmics que acompanyen aquest moviment econòmic bé, es descriu com un 6,55% com un percentatge que creixeria el PIB, en aquest cas espanyol i d'alguns altres països europeus, per tant es basa en un major flux comercial. Com saben, des de fa un any, des del 23 de maig, el Parlament Europeu, en la seva resolució 2558, va imposar diferents condicions més exigents al tràmit inicial, que bàsicament es basava en l'exclusió de l'audiovisual, d'altres estàndards europeus, compliment de drets humans, compliment de condicions laborals i mediambientals europees, inclusions de serveis financers, que evidentment Washington no vol, i també altres cauteles sobre organismes genèticament modificats. Per tant, entenem que des del Parlament sí que s'està fent una certa contravigilància que podem entendre que bé, pot ser interessant. I com els deia, malgrat tot permaneix una rèmora inacceptable en la discussió del TTIP, que és el secretisme de les negociacions, que se separa dels estats, de les regions, i també se separa del Parlament en molts casos. En aquest sentit, també hi ha una cosa que no considerem, bueno, que no la veiem bé, que és la proposta d'un mecanisme d'arbitratge perquè els estats, si canvien la seva legislació, s'indemnitzen les multinacionals a canvi de retallar els seus beneficis. Un castor, per entendre'ns, a la europea transacció estadounidense. Per tant, entenem que hi ha algunes coses que no la veiem correcta, malgrat que certament els objectius de millora del flux comercial pot ser una cosa positiva. En aquest sentit, el nostre grup s'abstindrà.
Gràcies. Senyor Benejam, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, en primer lugar, No voy a seguir la misma línea diciendo tratar esta moción nos permite conocer todo este tema del tratado entre Europa y Estados Unidos, entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque lo que nos permite, yo creo, a día de hoy, es hablarlo aquí, pero conocerlo en realidad no lo conocemos. Lo que nos damos cuenta es de que no sabemos nada, porque tenemos cuatro datos aquí que no nos permiten hacer una discusión aquí como sería necesario para poder, para que sirviera de algo y para que no sea totalmente estéril, ¿no? Entonces, no tendríamos que perder mucho tiempo en este tema, pero bueno, por dar algunas pinceladas de lo que nosotros opinamos, de lo poco que sabemos, pues decir que suena raro que los países, que los miembros de la Unión, estén de acuerdo o en un tema tan importante como un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos cedan la soberanía en cuanto a temas tan importantes como el medio ambiente, la salud, la alimentación, el trabajo, los derechos laborales o la política de privacidad en la Unión Europea sin que ningún país ponga pegas al tema. Yo creo que si lo hacen es porque la Unión Europea pues lo que intenta es llegar a un acuerdo comercial que además esté adaptado a las legislaciones internas de los países en todas estas cuestiones, de los países miembros de la Unión Europea. Es sabido que un acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos, yo creo que todo el mundo lo tiene que ver bien, porque facilitaría las relaciones comerciales que pueden dinamizar un poco la economía europea, que en este caso es la que nos interesa, ¿no? Que la economía europea se dinamice y sea puntera en el mundo, para que otras economías no nos pasen por delante y nos quedemos atrás en todas estas cuestiones, precisamente. Yo creo que los países lo que hacen es intentar negociar un acuerdo que permita que la economía se dinamice y que todo vaya hacia adelante para progresar, no para ir hacia atrás en derechos laborales o en políticas de privacidad. Yo creo que es al contrario. El tema de que las negociaciones sean poco transparentes, bueno, teniendo en cuenta que ustedes mismos dicen en la moción que el Parlamento sí que tiene acceso a las negociaciones que la Comisión Europea está llevando con el… Bueno, aquí lo dicen ustedes, yo no me lo invento, lo dicen ustedes, que tiene acceso a los textos de las negociaciones. Por lo tanto, si tiene acceso, digo yo que estará viendo cuáles son las negociaciones. Entonces, no habrá tanta falta de transparencia. No lo sé porque yo no las he leído, pero si lo dicen ustedes, pues les creo, ¿eh? Y cualquier persona que las pueda leer, cualquier político del Parlamento, de cualquier grupo que las esté leyendo, las puede transmitir a quien sea porque no serán secretas. Son secretas las negociaciones, pero no los textos sobre las negociaciones posteriormente se transmiten al Parlamento. Entonces, bueno, tanto secretismo tampoco lo veo, ¿no? Bueno, en cualquier lugar, pues en cualquier caso, gracias por presentar la moción y porque el texto que incluye pues, nos ha ilustrado sobre algunas de las circunstancias que habrá que ver si son ciertas o no sobre este tratado. Gracias.
Gracias. Per part de l'equip de govern, té la paraula el senyor Brugueroles.
Gràcies. Bona nit de nou. Bé, per mirar de tractar aquesta qüestió amb una mica més de propietat, vaig contactar amb algunes oficines d'europarlamentaris que m'han passat algunes notes, alguns informes, que resumeixo molt ràpidament. Bé, primer dic que està en procés de negociació, que els objectius és reduir els aranzels en comerç transatlàntic, en productes agrícoles, industrials, que també iniciaran l'obertura de mercats de serveis i d'inversió i de compres del sector públic, que segons l'Organització Mundial de Comerç, els aranzels en aquest moment estan amb el 5,2% en un sentit i amb el 3,5% en l'altre, i que la idea, lògicament, és reduir les barreres arancelàries, també les regulatòries. Això ho hem d'interpretar, o jo ho interpreto, com una millor assimilació de regulatòria en determinats productes que permetin una millor fluïdesa del comerç entre els dos continents. També incrementar la protecció de denominacions geogràfiques, reducció de costos duaners i que em diuen que té especial focus o especial interès en les petites i mitjanes empreses. Les conclusions, per tant, seria de reduir la burocràcia, reduir costos, que són aliens al propi procés del comerç, incrementar l'ocupació i m'especifiquen mantenint la regulació i el control en matèria de salut, de seguretat laboral, de medi ambient, entre d'altres, que hi ha una expectativa de que aquesta regulació incrementi el PIB amb un 0,5%, que això són molts diners, lògicament, que ja ha fet fins ara 7 rondes de negociació i, en tot cas, el que és més important és que això s'ha de traduir en un document que, lògicament, haurà de passar pel Parlament Europeu. I això és el més important, diguem-ne, no? Perquè quan arribi el Parlament Europeu, doncs allà es podrà fer el debat que pertoqui. I jo el que us vull dir, diguem-ne, com a economista, és que hi ha un consens general, jo diria total, en què els acords del lliure comerç beneficien a les societats, perquè milloren la qualitat de vida, creen ocupació, redueixen el cost de la vida de les persones, però és evident que tenen riscos, riscos importants. Molts d'ells estan mencionats aquí a la moció i és bo tenir-los molt presents. I jo diria que tots aquí en aquest ple, tothom, compartim que el que volem és lluitar contra aquests riscos i que els acords del lliure comerç no generin en activitats de dumping o en molts altres que poden conduir a un empitjorament de la situació general, cosa més greu o més evident encara en els temps que corren en què les grans corporacions, etc., estan guanyant tant poder en tants àmbits. Això no és desitjable. Però, clar, jo crec que la moció el que planteja és que, com que no és desitjable, vull dir, l'obertura del comerç sí que és desitjable, beneficia el conjunt, però cal tenir cauteles, i amb això sí que ens podríem posar d'acord. Jo crec que veig aquí un cert biaix ideològic, no? Com quan llegíem o escoltàvem, no?, la idea del capitalisme sobre la democràcia. Home, la majoria de les democràcies tenen sistemes capitalistes basats en l'economia liberal o en l'economia social de mercat, com és el nostre cas. I vull dir, una cosa no és contradictòria amb l'altra, no? És evident que el capitalisme té un munt de defectes i que tots treballem amb molta duresa per corregir-los, però una cosa no treu l'altra. Jo crec que estem parlant d'acords entre dues grans potències democràtiques i que, per tant, el que hem d'intentar és que els beneficis superin els costos, que en aquest cas són essencialment riscos que s'han de legislar bé al Parlament Europeu.
Moltes gràcies. Senyora Casamitjana, té la paraula.
Gràcies. Només potser 3 punts per aclarir algun dels temes que han sortit aquí. L'objectiu fonamental d'aquesta moció era justament posar-la damunt de la taula i que tots en parléssim, para bien o para mal. És possible que moltes de les coses que aquí es diuen o molt dels perills que s'hi vegin, doncs al final no arribin a ser reals, tant de bo. La segona és la idea de que aquest tractat crearà nous llocs de treball i millorarà les condicions de vida dels ciutadans. Creiem que és dubtós i ho és sobretot si mirem exemples que ja s'han fet i que són vigents, com el tractat que es va fer entre Estats Units i Mèxic. No només no va crear llocs de treball, sinó que en va destruir molts centenars de milers. I finalment, el tercer punt que volia dir, que actualment a nivell europeu hi ha 230 organitzacions de 21 estats membres que presenten una iniciativa ciutadana europea que té un nom de Stop TTIP, que sembla aquestes sigles exòtiques, però que en el fons doncs, té la finalitat de parar aquest tractat. És a dir, que hi estan treballant 230 organitzacions de 21 estats membres. Gràcies.
Gràcies. Passem doncs a la votació. Vots a favor de la moció presentada. 4. Abstencions. 3. Vots en contra. 17. Doncs queda rebutjada per 17 vots en contra. Passem al punt desè de l'ordre del dia, que és la moció de...